a la tarda de Catalunya Ràdio, un programa criminal.
Minuts i seran les 6 de la tarda. Seguim en directe des del Palau de la Virreina en aquesta edició de la tarda de Catalunya Ràdio especial Crims. Ara amb el Dani Jiménez. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Dani.
Sóc oient i espectador de Crims. Abans que m'ho preguntéu.
Ara, ben fet, ben fet. Ets capaç d'imitar el posarisme a la foscor?
No, no m'ho facis fer, això. No.
Parlaràs de ciència forense?
Una vergonya terrible.
Una mala estona
fent-lo cantar i ara em faràs passar a mi una vergonya terrible intentant...
D'acord, doncs parlem de ciència. Anem al teu tema.
Mira, relacionat amb el Crims, però...
Absolutament. És a dir, jo quan veig el programa penso, perquè marxat, si no li preguntaria des de quan es fa servir aquestes proves d'ADN per poder detectar alguns crims, perquè a vegades veus crims de fa 30, 40 anys i dius...
Si li haguessin fet l'ADN, ja està.
Si hi havia semen, si hi havia sang, si hi havia saliva. Abans d'aquesta prova, que és una prova definitiva, una de les proves que es va fer va ser les proves dels empremtes dactilars. I aquestes té una curiosa història i avui la intentarem recuperar.
Perfecte.
Hi ha un nom que marcarà un abans i un després. I segurament és el primer cop que jo vaig sentir parlar d'aquesta prova. I és Charles Darwin.
Home, aquest...
Home, Darwin. Sona,
el senyor de la barba. Sí.
Home, el senyor de la barba. Més home, el senyor de l'evolució, no?
A l'evolució, al Beagle, la teoria de les espècies. Doncs el 1886 rep una trucada.
Això és de crims, també, eh?
Efectes especials.
No una trucada telefònica, però no hi havia telèfon, però el ve a veure un senyor que es diu William Herschel.
Herschel.
William Herschel havia estat 40 anys a la Índia i venia amb una idea. A la Índia, en Herschel era un anglès colonialista, que era una mena de magistrat, i se n'havia adonat que la gent allà tenia molts problemes per signar els documents. Hi havia gent que signava amb una signatura, hi havia gent, no és broma, que mossegava el document, hi havia gent que feia una rascada amb les ungles, i a partir de la seva experiència, en Herschel va adonar-se que la millor manera era amb l'empremta dactilar. Primer ho va fer amb la mà, després va anar amb l'empremta dels polzes.
Sí.
La realitat és que la idea que els polzes eren una manera inequívoca d'identificar-te és molt més antiga. Ja els sumeris ja se'n van adonar. Però la idea es va perdre en l'espai i en el temps, i fins al segle XIX aquest senyor Herschel doncs, no va tornar a posar, diguéssim, la idea sobre la taula. Mm. Li arriba en Charles Darwin. Darwin li sembla interessant, però no s'hi dedica. Però fa allò que a vegades fem, no? Li passo al meu cosí, i a més, de veritat, en Francis Galton. Li va passar la idea al seu cosí. En Francis Galton va estar estudiant i sí, se'n va adonar de dues coses. Va escriure un llibre, i és que les empremtes dactilars no canvien al llarg de tota la història, és a dir, tota la teva vida creixeràs, et tallaràs, et podràs cremar, però és molt estrany que l'empremta dactilar canviï. I la segona és que no hi ha dues empremtes dactilars diferents.
Iguals.
Iguals, perdona.
Totes són diferents.
Totes són diferents.
Uau.
Aquí jo us llenço tres preguntes.
Ja estem en les preguntes.
Sí, que
no
m'agrada que
resposta.
Penseu. Penseu que, per exemple, altres animals tenen empremtes dactilars? Els gossos tenen empremtes dactilars? Els ximpanzés tenen empremtes dactilars?
Els ximpanzés, possiblement.
Els koalas tenen empremtes dactilars?
Jo diria que sí, sí a tot.
Jo diria
sí
els ximpanzés.
Tot el vermell.
No.
Jo diria no.
Sí, els ximpanzés segur.
Els primats superiors sí que en tenen. Els gossos o els porcs, per exemple, per identificar-se es farien servir el musell. Mm. I amb els koalas hi ha una curiositat molt curiosa, que és una branca, diguéssim, d'animals, són els marsupials, que els seus cosins, que són els cangurs, per exemple, no tenen empremtes, però els koalas sí. Mm? De fet, tenen unes empremtes molt semblants a les nostres.
Hosti.
I això es lliga amb la següent pregunta, i després continuem la història d'en Darwin. Per què penseu que els humans i els primats tenim empremtes?
Ostres.
Aquesta és bona.
Per què els humans i els primats tenim empremtes?
I els koalas, però no els cangurs o no els gossos.
Per agafar-nos.
Hem d'agafar-nos a les branques.
Històricament
no tenim ungles.
Correcte. Bueno, els humans sí que
tenim ungles. Bueno, sí, tenim ungles, però no són gaire fortes.
Històricament
no urpes.
Es deia que la rugositat de les crestes afavoria que ens poguéssim agafar a les branques rellisques.
Ja veig per la manera com ho dius que no és això. Que no és això.
A Manchester van fer uns estudis fa no massa anys i sembla que no està en això, sinó que augmenta la capacitat de tocar, la sensibilitat. Fan com la petit tambor. Sí, com sigui la idea que les nostres mans, les nostres... els tous dels nostres dits són com una mena de roda de mullat, diguéssim, aquestes rodes més dibuixades que no pas la roda llis, funciona. Uh-huh. Els koalas, que com es deia, és una branca que es va separar de nosaltres fa 70 milions d'anys, sembla que sí. Segona pregunta, o tercera pregunta que us faig abans de seguir amb la història. Per què penseu que no hi ha dues persones que tinguin les mateixes empremtes iguals? És a dir, dos germans bessons univitalins monocigòtics sí que tindran el mateix ADN. És a dir, quan dos germans maçons fan un assassinat, és impossible.
És que t'anava a dir ADN, però clar...
No, però en canvi amb les empremtes no passa. Si algun germà bessons està escoltant, pot confirmar que ell no té les mateixes empremtes que el seu germà univitalí, monocigòtic.
Estic pensant així com ràpid i no...
Per què? No ho sé.
Entre el públic ho esteu comentant i tampoc no teniu la resposta, oi? No.
La resposta és perquè són producte de l'atzar. Sí, és a dir, quan a les 10 setmanes de la gestació es produeixen les primeres setmanes, el nadó no té empremtes en els dits. I a la setmana 10 passa una cosa molt curiosa. És una mena de tres capes, la pell dels dits. Una exterior, una interior, i la del mig creix una mica més...
I s'arruga.
S'arruga. Aleshores, les crestes, la diferent forma dependrà de... el líquid amniòtic, si toca una mica amb la placenta, si es toca amb ell, hi haurà un seguit de casualitats incontrolables. I això marcarà, diguéssim, que el nen tingui unes empremtes o unes altres.
Has dit tres preguntes.
Aquesta sí. És la tercera, ja l'ha fet.
Exacte.
Seguim amb la història, però deixo una pregunta pel final. Què penseu? Hi ha dues persones? O si pot haver-hi dues persones amb les mateixes empremtes? Sí, o...
Home, pel que has dit,
no. No ho digueu encara. No ho digueu encara. Ja sé que queden 4 minuts, però seguim la història.
Cinc.
Francis Galton escriu un llibre, Empremtes dactilars. I aquest llibre arriba a Argentina, a un senyor que es diu Joan o Juan Bucevich. D'acord? I en Juan Bucevich llegeix el llibre i ja es troba justament l'any 92, no el 1992, l'any de les Olimpiades, sinó 100 anys abans, el 1892, amb un crim terrible. Dos nens petits assassinats.
Sí,
els fills de Francisca Rojas. Aquests nens, de 4 i 6 anys, havien estat brutalment assassinats i la mare deia que l'assassí havia sigut un tal Velázquez. A Mesa, no amb Z. Velázquez nega la història, la dona diu que Velázquez se li ha insinuat i que, com a
venjança, violència vicària.
Violència vicària, ha matat els nens. En l'època es feia, torturen a l'home durant una setmana i l'home es nega a reconèixer que ell ha sigut l'assassí. I això fa pensar en Juan Bucevich, que potser no ho ha sigut. I aleshores hi ha una empremta d'un polze ensangonat a la porta on s'han matat els nens, on s'ha fet el crim, i compara aquesta empremta amb la de la mare i és idèntica. Sí. Pressiona la mare i confessa que ha sigut ella la que ha assassinat els seus propis fills perquè es volia casar amb una altra persona. És terrible, però aquí comença la història de les empremtes dactilars com una manera d'identificar. I el 1904, uns anys més tard, als Estats Units passa una història a Kansas molt semblant i molt simpàtica, i és que dos germans bessons que no es coneixien, els dos són criminals. Fixa't. Aleshores,
dos germans bessons que no es coneixien.
La genètica del criminal.
Sí, són dos germans bessons univitalins que s'han separat al néixer. Això sembla una
pel·lícula.
I aleshores detenen a un. Com les empremtes encara no es feien servir, a aquest un li carreguen tots els càrrecs que tenia l'altre que...
Ah, clar.
Estava escapat. A més, tenien, un es deia Will West i l'altre es deia William West. Ostres. Però estaven separats al néixer.
La mala bava, els pares.
La idea és que, finalment, en Will West acaba defendent que ell no és el que ha fet tots aquests crims i descobreixen que hi ha un altre germà i els poden diferenciar amb les empremtes. Això és, diguéssim, el tret de sortida que farà que ara tothom acabi de manera directa o indirecta fent servir aquesta tècnica, on a la pregunta si és possible que dues persones dels 7.000 milions de persones de la Terra, els 14.000 milions de polzes, poden haver-hi dos iguals o no.
Si és fruit de
l'atzar...
Si és fruit de l'atzar...
Doncs mira, m'agrada dir-ho, perquè això s'han fet molts estudis, i científicament diríem que és impossible dir que no existeixen dos polzes iguals, no? L'únic que pots demostrar és que n'hi ha dos iguals. No se n'han trobat amb tots els estudis i sí que hi ha casos d'errors on algunes persones les han condemnat i després, doncs, perquè no s'ha fet bé l'anàlisi o perquè l'empremta no estava al complet, les han confós amb altres persones. Sigui com sigui, avui en dia és una eina de la ciència forense brutal que segueix fent servir i que gràcies a ella doncs, han descobert un munt de crims, d'assassins i de culpables.
I és una de les proves que més s'utilitza i més veiem en aquests programes, no?
En aquests
podcasts del Crims del Carles Porta.
Penseu que darrere de tot això, jo avui volia parlar, abans que sapigués que en Carles Porta venia, volia parlar-vos dels cotxes autoconduïts.
Sí.
I vaig pensar, parlem de ciència forense, però amb els cotxes autoconduïts passa una mica el mateix. Quan el testimoni és la prova de càrrec, els testimonis moltes vegades ballen, no? Una persona en una situació de tensió de vegades no veu el que passa en realitat. En canvi, les proves científiques les empremtes tactilars, les proves d'ADN, són molt més fiables. D'aquí 30-40 anys tots els cotxes seran autoconduïts. Serà una autèntica gran revolució. Perquè, en aquest sentit, la ciència té una fiabilitat molt més alta que la percepció humana. Doncs això, a la introducció de la ciència a la ciència forense, doncs, ha sigut una evolució, una millora brutal.
Home, un bàsic, ara nosaltres ho veiem i dius, no fa tants anys...
No fa tant.
No hi havia més de 100 proves d'ADN.
Jo crec que fa 20 anys no es feia la prova d'ADN.
És que fa 20 anys no, perquè hi ha molts
crims,
casos de crims,
exacte,
que no...
I fa 100 anys, doncs, es va començar a introduir les empremtes dactilars. Sigui com sigui, estic convençut que la ciència seguirà millorant i seguirà en poder...
Segur.
Aplicant-se als crims.
Molt bé, doncs escolta, amb els cotxes autoconduïts pots guardar-ho per una altra setmana.
Sí, una història progress com es va començar a desenvolupar aquesta idea.
Dani Jiménez, gràcies per explicar-nos alguns intríngulis d'aquestes proves que tant surten al crims i com s'utilitzen, com es van descobrir i arran de quins casos s'utilitzen les empremtes dactilars. Són pràcticament les 6 de la tarda.
Us recordem que, últims minuts per participar en aquest concurs d'imitadors de Carles Porta. En joc, un lot de vins i caves de Ferrer Catassús. Notes de veu al 607-0709-01 i en Fermí Fernández decidirà qui guanya.
Vinga, doncs a les notícies de les 6 i l'última hora de la tarda.